Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la una en punt. Us informa Olma Giró. Els sindicats tenen poques expectatives davant el Consell Escolar previst per aquesta tarda a 6:15. Comissions Obreres ha demanat al conseller d'Educació, Josep González Cambray, que hi hagi un debat serè i que reflexionin totes les implicacions que comporta la decisió d'avançar l'inici del curs escolar. La responsable d'Educació de Comissions Obreres, Rosa Villaró, tampoc descarta demanar formalment la dimissió del conseller. Són declaracions a Ràdio Estel.
Ara no és el moment, hi ha d'anunciar aquesta aplicació sí o sí, sinó d'una moratòria. I en el cas de que no sigui així, doncs anirem treballant amb altres propostes de manera sempre participada en tota la comunitat educativa i també doncs amb altres organitzacions.
En la mateixa línia, el secretari general d'USOC, Pere Forga, ha criticat les maneres en què el govern ha fet l'anunci de l'avançament del curs escolar i demana explicacions i flexibilitat al conseller Cambray. Ho ha exposat també als micròfons de Ràdio Estel.
Qualsevol norma educativa necessita segur el dictamen del Consell Escolar, és preceptiu, encara que no sigui vinculant, per tant, encara que després el departament en faci poc, cap o gens de cas. Però no hi ha possible publicació al DOC del calendari escolar si primer no hi ha un dictamen del Consell Escolar.
Més qüestions. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que lliurarà a la Fiscalia la informació del contracte del seu germà. Ayuso ha insistit que el seu compromís està i seguirà estant a la Comunitat de Madrid i ha llançat de nou dures crítiques al líder del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat d'haver desplegat un atac polític cruel contra ella.
Hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias. Un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la intervención de la Comunidad de Madrid, y que es perfectamente legal.
Isabel Díaz Ayuso ha insistit que ja va tenir coneixement del contracte del seu germà un any i mig després que s'assignés perquè, segons apunta, ningú del seu consell va intervenir en l'adjudicació. I precisament davant d'aquesta situació de col·lapse en què es troba el PP, el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, reclama una solució urgent i deixa en mans de Casado la sortida d'aquesta crisi.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
El president de la Junta no ha revelat si farà passos per aprendre les regnes del partit. I encara sobre el marc de la crisi del Partit Popular, Esquerra Republicana demana al PSOE que no aprofiti l'ocasió per fer un gir cap a la dreta. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els republicans adverteixen als socialistes que respecti les peticions del president Pere Aragonès de fer polítiques progressistes. Marta Vilalta és la portaveu del partit.
Justament el que li volíem dir al PSOE és que aquesta lluita interna al Partit Popular doncs no li faci caure al PSOE, a la temptació de dretanitzar-se.
Vilalta també aprofita l'ocasió per acusar el PP de ser un partit de corrupció sistèmica i diu que ara ho ha demostrat de nou.
Moltes gràcies, Judit. Continuarem pendents. I ara, en crònica de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut almenys dues persones en una operació contra el cultiu interior de marihuana al Palau d'Anglesola, al Pla d'Urgell. La policia catalana ha desmantellat una instal·lació en una antiga nau situada al centre del municipi. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Els jugadors del Barça, Memphis Depay i Clement Lenglet podrien rebre l'alta mèdica aquesta setmana i posar-se ja a les ordres de Xavi per als dos següents compromisos. Depay és possible que ja estigui disponible per viatjar a Nàpols, on el Barça jugarà el passi a vuitens de final de l'Europa League. El central francès, però, no estaria disponible fins al proper partit de Lliga, que els veuran es juguen diumenge que ve contra l'Atlètic de Bilbao al Camp Nou. El Barça ha tancat aquesta jornada mantenint la quarta plaça a la Lliga gràcies a la golejada aconseguida a Mestalla contra el València per 1-4. La jornada de Lliga acaba aquesta nit amb el partit Celta-Llevant a partir de les 9. I un apunt de motor. Aquesta tarda l'escuderia Alpine presentarà el cotxe amb el que Fernando Alonso correrà aquest Mundial de Fórmula 1 que comença el primer cap de setmana de març. La presentació es farà a 6:45 de la tarda des del Palau de Tòquio a París. Per primera vegada es podrà veure com s'incorpora el color rosa del nou patrocinador amb el clàssic blau d'Alpine. També hi ha molta expectació per conèixer l'aerodinàmica del monoplaça amb les noves regulacions de la Federació Internacional d'Automobilisme per aquest 2022. Alonso pujarà per primera vegada el nou cotxe d'aquí a 2 dies a Montmeló. en els primers testos de pretemporada que es faran al circuit català.
Gràcies, Xavi. Tornem amb més notícies a les dues, Estel Migdia, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Ara mateix 6 minuts que passen de la una, ja sabeu que com cada 15 dies a la part magazín del matí a Ràdio Estel ens agrada posar l'atenció plena, 100%, en la nostra salut mental.
La teràpia de grup.
És moment, per tant, de fer teràpia de grup i avui ens centrarem en una de les conseqüències que arrosseguem. Ara, de fet, en parlàvem amb la Marta Jarque, de la pandèmia, perquè, tot i que de mica a mica podem dir que ho anem deixant enrere, no?, ha sacsejat les nostres vides. És a dir, començant per les rutines, per la logística, però també, per exemple, les nostres relacions, no, Marta?
Exacte. Llegíem un estudi, de fet, que el confinament ha multiplicat la conflictivitat entre parelles i que, acabat aquest període de reclusió, per dir-ho d'alguna manera, les teràpies per solucionar conflictes en la parella han crescut un 20%. Per què és tan difícil la convivència, avui ens preguntem, i és una amenaça per la salut de la parella o de la família?
Doncs mira, Marta, per parlar-ne, per fer aquesta teràpia de grup aquí al matí a Ràdio Estel, ja ens acompanya la Clara Mateu. Ella és doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Clara? Benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres. Clar, avui volíem parlar doncs, justament d'això, no?, de viure en companyia, de viure sol, de les relacions en parella, si han passat factura o no arran de la Covid. En primer lloc, Clara, quins avantatges té viure en companyia? Ja sigui, mira, estem parlant doncs de la família, d'un company de pis, o bé de la parella, per exemple. Quins serien aquests avantatges?
A veure, principalment jo considero, no?, que un dels avantatges de viure en companyia és el sentiment de cooperació i la reducció del sentiment de soledat, no? Ens permet compartir el nostre present, les nostres rutines, el nostre dia a dia i, per tant, cooperar uns amb els altres.
Clar, hi ha molta gent que això no li acaba de convèncer, que prefereixen viure de forma autònoma. Per què hi ha gent que prefereix això? És a dir, per què hi ha gent que prefereix no compartir el seu dia a dia, per exemple, com apuntaves?
A veure, jo crec que no hi ha models bons, no?, dolents. La idea és que cadascú trobi el seu ajustament, no?, i penso que el fet de viure sol permet doncs, tenir un sentiment de llibertat, d'independència, no?, d'autonomia, que penso que tot i vivint en parella o vivint en família o company de pis s'ha de poder mantenir, no? La individualitat és molt important que un la segueixi cultivant i cuidant. Tot i així som éssers socials i tenim un context de proximitat en el qual ens hem de poder adaptar.
Ah, també és veritat que hi ha molta gent que, tot i tenir parella, no?, decideixen viure separats no? Perquè ho prefereixen, és a dir, decideixen mantenir el seu espai, no?
Exacte, no? Vull dir, jo penso que el concepte de parella tradicional, de la convivència, crec que hem superat una mica aquestes fronteres i, per tant, cada vegada hi ha més models diferents, de complexitats diferents de parelles, on ens podem trobar aquest model, no?, de parelles molt ben ajustades que no decideixen conviure, no? Tot i així penso, que com que tenim contextos de proximitat, hem de poder-nos ajustar, no? És a dir, al grup d'amics, a la feina, i si no som capaços d'adaptar-nos, no?, en aquest context social, també hem de revisar, no?, quina és la nostra pròpia història o els nostres aconteixements vitals més significatius que impedeixen, no?, aquest encaix.
Clar, si et sembla, Clara, centrem-nos ara en l'entorn de la parella, uh-huh, no? Perquè què es considera a nivell de psicologia, una convivència saludable?
Uh-huh. Clar, jo penso que no hi ha fórmules màgiques, no? Ojalà jo tingués la vareta màgica per dir-te, no?, quina és la parella més saludable, no? Jo penso que sí que hi ha unes característiques bàsiques que hem de tindre en compte, no? És a dir, una parella per ser saludable ha de tindre una comunicació assertiva, ha de tindre una bona gestió de conflictes, han de poder arribar a acords, han de tenir una actitud empàtica, de respecte... Són una sèrie d'acords en els quals les meves necessitats queden cobertes i s'ajusten a les meves característiques.
Clar, ara comentaves, no?, això és una, com ha de ser una relació saludable. Mm-hmm. El que passa és que hi ha parelles que es posen a viure juntes i no funcionen, mm-hmm, no? Què fa? És a dir, què fa que una convivència a mig, llarg plaç acabi funcionant?
Clar, normalment a les parelles una de les primeres preguntes que jo els hi faig és com van decidir començar a viure junts i, per tant, com va ser aquest primer encaix de la convivència. És habitual que en parelles que inicien la convivència inicialment hi hagin desajustos molt quotidians amb l'organització de les tasques, clar, amb el repartiment d'aquestes rutines, no? Mm. Si la parella arriba a un bon encaix perquè té una bona comunicació, resolen bé els conflictes, aquests conflictes, diguem-ne, més bàsics de tasques queden molt resolts en l'inici, no? Si no s'acaben de consolidar i, per tant, no es crea un nosaltres sòlid, llavors ens hem de plantejar capes més profundes, no? És a dir, tenim maneres de resoldre els conflictes molt polaritzades o tenim una concepció del que és ser una parella molt diferent i, per tant, aquí és possible que llavors la parella no sigui viable i acabi generant-se una ruptura.
Clara, i quin és el moment, que ara que potser ens estiguin escoltant, doncs, aquelles parelles que encara no hagin donat el pas, però diguin, ostres, que a mi em fa por anar a viure en parella, no? Que els hi aconsellen o quin és el moment ideal, si és que existeix aquest moment?
Bueno, jo penso, no?, també és una mica... Ens arriba, no?, com una trucada interna, no?, de que volem compartir aquell moment amb l'altre, no? No sé si hi ha un moment, no?, precís o no, no? El que passa que sí que és veritat que, bueno, tu comences a tenir pistes, no?, de que la convivència...
Cap a on va la cosa, no?
Cap a on va la cosa, exacte, no?, de les característiques que té l'altre i a través de la pràctica, no?, i del dia a dia podem veure si aquest encaix realment s'està generant o no, no?
Uh-huh. Creus que encara avui en dia les relacions de parella segueixen molt vinculades a tabús, idees preconcebudes, diguéssim, d'alguna manera, del que haurien de ser i que no s'ajusten a la realitat? És a dir, que sempre ens estem emmirallant en algun ideal que no, no?, que no encaixa, que no és real.
Clar, una mica és el que comentava, no? És a dir, aquest model tradicional penso que s'ha trencat i, per tant, també cadascú ha d'ajustar-se a les seves pròpies fórmules. A vegades, no?, tendim a reproduir el mateix model que, per exemple, han tingut els nostres pares, no?, perquè és un model que ja ens encaixa, no?, i d'alguna manera ja ens emmirallem, no?, com comentàveu, d'una manera, doncs, sintonitzada, no? Per contra, tendim a fer el model completament oposat, no?, i, per tant, trencar més amb aquest esquema que hem rebut i, per tant, generar també el propi contracte que a un se li encaixa millor. Contracte que s'ha d'anar revisant, perquè no és, la parella és un ésser viu, no és la mateixa parella
quan
que
comences.
Inicia la convivència, que, per exemple, quan s'introdueixen fills, si, per exemple, tinc el cuidar d'una persona, doncs, dependent, no? La parella ha d'anar reajustant el seu contracte inicial.
Clar, i també la vida, no, Clara? Uh-huh. Que, com deia la cançó, la vida és bonica, però a vegades complicada, no? I moltes vegades, doncs, podem rebre cops, no? Uh-huh. I també la solidesa aquí de la parella, com, per exemple, el mateix, ara en parlarem, no?, entenc, però el mateix confinament, uh-huh, no?, ningú s'esperava.
Ens ha posat a prova, no?
Molt a prova. I quines són les parelles que han pogut sobreviure? Ara en parlarem, perquè avui estem parlant de relacions de parella amb la Clara Mateu, doctora en psicologia i professora associada del grau de psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Clar, perquè la Marta, tu has fet com un seguiment, no? I de fet, durant el confinament, les trucades al 016, que és el servei d'assistència per dones víctimes de violència de gènere, Marta, van augmentar gairebé un 31%.
Sí, sí, i les consultes en línia es van multiplicar per 5, són xifres realment alarmants. A què es deu aquest increment? I què fa, sobretot, no? si fem un pas enrere, què fa que es desperti aquesta fúria, no? També dins de la parella?
A veure, clar, per una banda hi ha, no?, relacions de parella en el qual l'agressivitat estigui present, no? Jo penso que el confinament, no?, el fet d'estar tancats ha pogut fer implosionar més, no?, conductes agressives. Hem de tindre en compte, no?, que l'agressivitat al final és una manera de gestionar el conflicte de manera disfuncional, no? I com que hem tingut menys vàlvules d'escape, no?, d'alguna manera, fins ara, doncs, si teníem un mal dia, podíem quedar amb un amic, podíem anar a prendre alguna cosa, no? Tot aquest tancament, no?, també ha fet que els punts d'atenció de la parella fossin molt més rígids, no? Les demandes en línia, no?, és a dir, de la teràpia, doncs, online, no?, també han augmentat, i penso que també és una modalitat que ha vingut per quedar-se, no? La presencialitat és una via, doncs, d'assistència molt útil, però també es demostra l'eficàcia, doncs, amb la teràpia online, i es pot construir igualment un vincle positiu i fort, i penso, doncs, que ha vingut una mica per quedar-se, o perquè d'alguna manera el confinament ha fet, doncs, sorgir, no?, molta més conflictiva de la que ja estava instaurada, o per contra també perquè ens ha donat un punt de revisió, no?, de quines són les meves prioritats, canvis vitals importants que s'han pogut donar, doncs, amb la feina, per exemple, no?, i amb moltes consultes relacionades, doncs, amb aspectes d'ansietat, estats anímics més aviat baixos, no?
Clar. Clar, de fet, ara la Marta ens comentava aquestes dades, no?, aquest augment de gairebé el 31%. Clara, tu creus que és una violència que es limita a la parella, o que en general el fet d'estar tancats, no?, pot fer augmentar fins i tot aquesta agressivitat? Com ho veus tu, això?
Mira, jo penso que la violència no solament, o l'agressivitat no solament, depèn de l'àrea de la parella. Malauradament penso que és una taca, no?, que s'extén i que té a veure molt amb la gestió que jo faig davant d'una situació o problema, no? I normalment penso que també s'ha pogut veure més accentuada inclús, amb l'exercici de la parentalitat, no?, és a dir, els pares amb els fills, degut a la sobrecàrrega, no?, que s'ha pogut donar també amb aquesta convivència. Penso, que també hem de fer una reflexió, és a dir, l'àrea de la convivència, de la violència i sí, l'agressivitat és una àrea important i que penso que no ha de passar per alt, i que són importants també estratègies de prevenció, com perquè tinguem una convivència saludable i fugir, no?, d'aquest tipus de relacions que podríem considerar tòxiques.
Deixant d'una banda aquests casos més extrems, no?, com comentaves, de violència i d'agressivitat, creus que molta gent es va adonar durant el confinament que estava amb la persona equivocada? És a dir, que va ser un moment, diguéssim, d'il·luminació, de dir, ara sí que ja estic 100% convençuda.
A veure, en base una mica a la meva experiència, per les demandes que també he tingut, crec que la gent no ha tingut grans descobriments. És a dir, crec que...
Ja ho sospitaven, no?
Crec que ja hi havia sospites, no?, i que simplement el confinament ha posat, en auge, no?,
en relleu
la situació, sí, sí, no?, sí, que ja veiem més amb decadència. Crec que no ens hem emportat gaire sorpreses.
Mira, ara fas bé dir-ho això, clar, perquè ara ho estàvem comentant, no sé si fora micro, però perquè al final ja no saps el que parles de fora micro, no?, però que dèiem que moltes vegades també és veritat que hi ha moltes parelles que s'han dissolt, no?, arran del confinament, però és que jo també conec moltes parelles que venien amb problemes, no? I que ells mateixos inconscientment diu, com ho han fet? O sigui que han enfortit aquests llaços. Suposo que davant de l'adversitat, cadascú... És quan realment veus si la parella funciona en equip o no, no?
Exacte, Clara, si remeu tots dos, no?, cap a la mateixa direcció, cap a un objectiu comú, no?, i teniu un projecte comú i una mirada cap a futur que fa que de nou, no?, hi hagi una base sòlida entre vosaltres.
Vinga, que arriben aquests minuts finals de la teràpia. Oi, veus, Clara? Ja ens ha passat. Què et sembla?
Superràpid.
Clar, s'acaba el confinament, també s'acaba avui la teràpia de grup, però ara ens centrem. Alguns terapeutes, Clara, afirmen que la consulta augmenta les teràpies de parella un 20%. Clar, que també ens ha cridat l'atenció, no?, aquesta xifra. Quins són? Et volem preguntar avui, no?, quins són els principals problemes amb els que es troben les parelles, no? I sobretot, després, et volem preguntar també, tenen solució?
Espero que sí.
Si no, he de tancar la barraca, jo. Sí, no? Tenen solució sempre i quan es puguin arribar a acords, no? I tots dos, el que deia, estableixin un objectiu comú de canvi per poder, d'alguna manera, això, remar una mateixa direcció. Els principals problemes jo crec que són problemes de comunicació. En general, les parelles es comuniquen poc entre elles i això fa, doncs, que els conflictes s'enquistin, no? Llavors, a lo millor són petits conflictes que es van mantenint en el temps i acaben generant una sensació de rancor i desconfiança, i això pot generar, doncs, conflictes també d'infidelitat, no?, que també és una de les grans demandes que es puguin donar en la parella. Hi ha conflictes també a l'hora d'entendre, doncs, la criança, no?, a l'hora de gestionar, doncs, la parentalitat, com us deia. En principi són conflictes, doncs, que d'acords, no?, arribar, doncs, a aquest punt de consens en comú entre ells.
I és necessària la de predisposició de les dues parts, perquè, esclar, jo m'imagino una parella amb conflicte, amb problemes, que li proposes, no?, doncs, fer teràpia, i el primer que em ve al cap és que un ja està d'acord, però l'altre ja ho rebutja per defecte, no?, perquè és una mica la dinàmica que han agafat. És imprescindible, entenc, que les dues parts, per tant, estiguin predisposades, no?
Clar, jo una mica la metàfora que sempre faig a les parelles és que això és com un partit de tennis, no? Si jo deixo la raqueta a terra, s'ha acabat el partit, no? Llavors, si un dels dos ja ha decidit tirar la tovallola, no?, és molt més difícil que puguem construir una demanda d'ajuda, no?, i que es pugui generar un context en el qual la parella vagi, no?, cap a la direcció de la unió, no? Per tant, sí que ha d'haver-hi una necessitat, doncs, de col·laboració mínima, no?, de proactivitat dels dos membres perquè puguin, no?, beneficiar-se de l'ajuda. Sí que és cert que aquí, no?, el terapeuta, el psicòleg, ha de tenir les habilitats suficient, doncs, com per enfortir, no?, aquell membre de la parella que està menys motivat, no?, a formar part de la teràpia. A vegades és possible, no?, a vegades no, i per tant, d'alguna manera, no hem de remar més que ells, no?, per construir aquesta demanda d'ajuda, però en el moment que això és possible, bueno, la construcció de la teràpia, bueno, va cap a bon port, no?, d'alguna manera.
Clar, avui estem parlant amb la Clara, sobretot, doncs, justament de com ha passat factura, no?, durant el confinament a les parelles, però també, Clara, apunta tu això, perquè un dia hem de parlar d'aquella generació que, clar, durant el confinament ens havíem de quedar a casa i no tenim parella. Llavors, ja no saps què fer. Estàs en el abismo de l'amor, que diria la Maria José Mendoza, perquè em sembla que també vosaltres, no?, heu rebut, no?, moltes sol·licituds per dir: i què fas quan no trobes parella, no, Clara?
Sí, és el que dèiem abans, no? És a dir, jo penso que en aquest tipus de demandes, no?, el que és important també és preguntar-se en quin moment individualment estic jo, no? És a dir, si necessito a la parella, doncs, perquè neix des d'un desig, no?, o neix des d'una necessitat, no? I com comentàvem, no?, és a dir, jo sempre també penso, doncs, en aquesta idea que deien de la mitja taronja, no?, és a dir, de no unir-me a l'altre, no?, considerant que he trobat la meva mitja taronja, sinó trobar taronges senceres que volen unir-se per construir un camí plegats, no?
Clar, i d'aquí aquesta teràpia, no?, i individual, que també és importantíssima, però de la mateixa manera et preguntem, clar, aquesta teràpia individual és una bona manera per conèixer-se a un mateix, a una mateixa, però tu creus que totes les parelles haurien de passar per alguna sessió, no?, de teràpia de parella per gaudir justament d'això, del que estem parlant, d'una bona relació?
Clar, jo crec que en principi no, eh? És a dir, que totes les parelles no necessiten anar directament, doncs, a consulta, eh? Sí que penso que la parella necessita consultar quan hi ha senyals d'alarma, no? En aquest sentit, que necessiten una ajuda per millorar algun aspecte en concret. Ara, sí que és veritat que si jo, a nivell individual, faig un treball personal, no?, coneixo quines són les meves fortaleses, les meves debilitats, amb més autoconeixement individual, també puc escollir a una persona que m'acompanyi a fer camí amb molta més consciència i amb molt més coneixement, no?
Què creus que atura a vegades aquestes parelles que estem parlant, no?, a fer teràpia? És a dir, creus que encara hi ha molts tabús, de la mateixa manera que avui, tristament, també n'hi ha pel que fa a la teràpia individual?
Crec que sí, eh? Crec que les parelles en aquest sentit pensen poc, no?, en aquesta salut mental relacional, no?, en pensar que som dos, no?, que ens podem treure partit, no?, que podem gaudir un de l'altre i que encara hi ha molts tabús a l'hora, doncs, de mantenir una, bueno, de mantenir una relació saludable i buscar ajuda, no?, si no és així, no? em sap greu, però a vegades tendim a malviure, no? És a dir, preferim estar mal acompanyats que sols, i penso que això és una situació de bloqueig que també ens perjudica la nostra salut mental individual, no?
Clar, perquè molts cops el problema és que tampoc sabem estar sols, no? Aleshores neix d'aquest neguit que tu apuntaves, no? De preferim estar acompanyats, no? Perquè aquesta sensació de solitud es dissolgui, que no estar sols i tranquils, que també s'està molt bé.
Exacte, no? Hem de saber posar el punt i final, no? També, no? Aquella ruptura, no? Hem de poder posar-la, no? Quan la relació veiem que és disfuncional, no? I que no ens està omplint, però sí, no? Animar, no? A les parelles d'alguna manera a revisar en quin punt estan de la seva satisfacció relacional i buscar ajuda per arribar a nivells òptims.
Clara, i després també l'altre tipus de persona que li fa por el compromís. No?
Sí, és a dir, que el nosaltres es fa difícil, no?, de poder construir.
Exacte, no? Això també costa, entenc, una
mica,
no?
Sí, sobretot si ens unim a una persona que no li és difícil establir aquest compromís. Llavors ens trobem en aquest punt en el qual tenim una idea del que és ser una parella molt diferent, és un aspecte, doncs, estructural que pot generar una ruptura o que la parella no sigui viable. Perquè jo entenc, no?, que per viure en parella necessito aquella convivència, aquell construir projecte comú, l'altre no, llavors la parella no és viable.
Mireu, per acabar aquesta teràpia de grup, que a mi m'ha encantat.
Gràcies.
Clara, de cada un altre dia. Què ens aconsellaries? Sobretot aquelles parelles, no? Que diguin, ai, és que és això, no? Va, superat aquest repte de... Sí, s'ha de fer teràpia, va bé, no? Fer teràpia en parella. Però quan? Quan s'ha de començar aquesta teràpia? I algun senyal d'alarma, perquè elles ho tinguin en compte, de dir, ep, que has de trucar a la Clara.
A veure, quan un dels dos membres ja comença a sentir, no?, un malestar i considera que aquest malestar, part d'aquest malestar, està generat per la persona amb la qual estic compartint, no?, el meu camí, jo ja, no?, despenjaria en aquest sentit el telèfon, no? Primer, evidentment, hem de pensar en els propis recursos, les pròpies eines per resoldre aquella conflictiva, però si veiem que la situació es desborda, no enquistar-ho.
Però clar, de vegades també costa convèncer l'altre, no? Imagineu-vos això, no? Aquest rol de que l'altre... No, jo no vull anar-hi.
Clar, normalment per això, és a dir, normalment a vegades la teràpia inicia, no?, un procés individual, per exemple, per fer una fotografia tòpica pot ser la dona que primer consulti, no?, demani ajuda, i llavors el terapeuta ha de reconstruir aquesta imatge per convidar l'altre membre i convèncer-lo, no?, de que fent aquesta teràpia conjunta podran obtenir major eficàcia, no?, i profit del procés.
Doncs què, Marta?
No, que em venen al cap moltes parelles ja que haurien fa anys que haguessin hagut d'aixecar el telèfon i trucar-te, Clara. Hi ha molta gent realment, no?, que segueix en parella per aquesta inèrcia.
Però... Clara Mateu, doctora en psicologia i professora associada al grau de psicologia de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltes gràcies.
A vosaltres,
encantada. Ens retrobem ben aviat aquí
gràcies.
A Teràpia de Grup,
Merci, moltes gràcies.
Vinga, va, 3 minuts i ens situem al punt de 2:15. El programa s'acaba, però és que encara ens queden un minut, perquè no sé si ahir vau estar pendents, que va ser un dels 3 dies internacionals dels gats.
Sí, tant.
Clar, si se us ho passa, no patiu, no patiu, perquè tot seguit aquí al matí a Ràdio Estel hi posem la lupa al món del gat.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de la Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
estava bevent aigua. Un minut que ens separa del punt de 2:15. Què tal, Olga Vallejo? Bon dia de nou.
Molt bé.
Clar, dèiem abans que ens hem tornat una mica bojos, perquè quan hem arribat avui a la redacció dèiem... Però ahir era el dia del gat...
Mm-hmm.
I el dia 8 també ho serà.
També, d'agost.
D'agost. I el 29...
D'octubre.
I, per tant, quin dia es celebra?
Tots. Clar, qui tingui gat, que el celebri tots. Ens ha semblat que d'aquí al 8 d'agost havíem d'esperar molt per parlar de gats i que l'efemèride d'ahir...
Estaríem de vacances, sí, per tant, aprofitem, no?
És una excusa prou bona. El dia d'ahir és una efemèride des que el Sox, el gat de la família Clinton, va morir el 20 de febrer de l'any 2009. El varen adquirir el 91, li varen detectar un càncer i al final el van haver de sacrificar. Uns anys abans, el 2002, el Fons Internacional pel Benestar Animal va decidir crear una data dedicada als gats, el 8 d'agost. Diríem que aquesta era l'original. I després, la data d'octubre, la va impulsar la Colin Page per conscienciar sobre els problemes que pateixen els gats, sobretot els que viuen al carrer. I per saber més de gats, hem pensat que trucàvem a la Raquel Marruecos Maestro, integrant del projecte Els Mixos, que forma part de l'associació Els Quissos, a Manresa. Hola, Raquel, bon dia.
Hola, bon dia. Què tal, Olga i Mercè? Moltes gràcies per aquest espai i res, anem a parlar de gats.
Sí, perquè clar, suposo que vosaltres sou més de celebrar el 29 d'octubre, com dèiem, conscienciar sobre els problemes que pateixen els gats, sobretot els que viuen al carrer, perquè sou una associació dedicada a ajudar i acollir els quissos, gossos i gats, i els mixos, els gats, no?, que es queden sense llar. Hem vist, per això, al llarg dels últims anys, moltes campanyes conscienciant-nos sobre la importància de pensar bé abans de tenir un gos, de tant en tant és notícia els nombres de gossos que s'abandonen, i no ens imaginàvem que la gent també abandonés els gats, però sembla ser que sí.
Sí, correcte. És a dir, nosaltres celebrem el Dia del Gat tots els dies de l'any, ¿vale? Perquè ja no són mascotes, són part de la nostra família. I per això hem de tenir conscienciació. I com fer-ho això? Doncs amb un projecte amb molta visibilitat i sobretot pues, estan tant al carrer com buscant solucions i donant sobretot molta informació. Perquè clar, els gats al final... són els grans desconeguts, no? Què és un gat? Com funciona? Quina conducta té? Per què el meu gat es comporta així, no? És com que sempre hem tingut la visibilitat dels gossos i d'altres tipus d'animals, però els gats eren com els grans independents, no? I no és així, no és així. Tenen, bueno, les seves necessitats i ja diem, com a part de la nostra família hem de conèixer-los més, hem de buscar molta informació i, sobretot, assessorament.
Clar, perquè sempre es diu que els gats, tu deies, no?, són més independents, que potser si no tens gaire temps potser millor un gat. Per qui vulgui tenir un gat, què hauria de tenir en compte?
Mira, principalment el que s'ha de fer és assessorar-se, ¿vale? Assessorar-se amb persones que tinguin informació veraç, no buscar sempre a les xarxes, ja sabeu que internet està ple d'informació, que hi ha molts mites envers els gats, no? Al llarg de la història ells sempre han estat molt màgics, però molt desconeguts. I sobretot hem de tenir responsabilitat vers ells, ¿vale? Som responsables, podem mantenir-los, anem a informar-nos també de la nostra butxaca, podreu portar-lo al veterinari, què és una adopció responsable, quines necessitats de salut, de seguretat, de protecció a casa, i sobretot hi ha una cosa molt, molt important, que és la compatibilitat amb la nostra pròpia família. És a dir, hem de buscar sobretot una harmonia familiar perquè hi hagi zero abandonament, i una cosa molt important: tinc expectatives com a humà? Soc jo primer? O és primer el meu gat o els meus gats? És a dir, he d'agafar un, he d'agafar dos, i prohibit, sobretot, el caprici dels gats petits. És a dir, menys de 3 mesos, una adopció no hauria de ser possible mai.
Val. Et volíem preguntar perquè, com tu deies, els gats són uns grans desconeguts i per això sí que sabem que quan la gent, per exemple, es planteja tenir un gos a casa, doncs sempre hi ha qui et diu, no, és que aquesta raça és molt moguda, aquestes són més tranquils, aquesta millor si hi ha nens a casa. En el cas dels gats, hi ha alguna raça que encaixi millor en funció de qui l'acabarà adoptant i tenint i cuidant?
Mira, nosaltres els mixos fugim totalment d'aquest concepte de raça, fugim de colors, fugim de mascle o femella. Absolutament mai el sexe, la raça o el color és definitiu per una família. És a dir, nosaltres busquem sobretot un comportament i quan algú ens truca i ens diu quin comportament té aquest gat que teniu en adopció, aquesta parella de gatets que teniu, que tenen tant vincle entre ells i que mai els separarem, són carinyosos, moguts, tranquils. Per què? Perquè tinc una família d'aquestes característiques. Buscarem sempre, cada cas és un món, igual que tots els animals del món, inclús els animals humans, tenim el nostre caràcter cadascú i som més compatibles en un ambient o un altre.
Per tant, quan anéssim a adoptar el gat, hauríem de preguntar, no?, per cada cas particular de gat.
De cada gat, de cada gat, o de si jo tinc a casa un gatet, quin és compatible amb el meu gat. És a dir, hi ha persones que diuen jo quiero un gatito muy chiquitito, muy chiquitito, però tinc un gatet que està passant per un problema puntual, jo què sé, m'imagino, per una enfermedad perquè té 17 anys. Bueno, pues valorem aquesta necessitat d'un gat i d'un altre perquè absolutament és incompatible una cosa amb una altra. Buscarem solucions sempre, en cada cas i en cada família. Això és, podríem posar-ho com a punt 1 del top 10 de les preguntes principals d'un adoptant.
El que deia, sobretot assessorar-nos. Ara fa un temps per això que veiem o almenys jo m'he trobat, gats que van de passeig amb l'amo o la mestressa,
cada vegada més,
amb la corretja. Se suposa que això convé als gats o als passejos? Raquel, responen més a una necessitat o al gust dels amos?
Pues la segona opció. Com bé dius, ja diem que cada cas és un món. Hi ha molts pocs gats que haurien de sortir, és a dir, recordem que hi ha zones rurals on hi ha gats, no? Si jo visc al bosc i tinc un gatet i surt pel bosc sense cap tipus d'inseguretat per a ell, doncs, bueno, parlaríem de quina seguretat o proteccions necessitem en un cas rural, però no és lo habitual, vale? Quan les persones li posen un arnès o una corretja amb un gat a mig d'una ciutat, ells pensen segurament per desconeixement, que és la majoria de les vegades, que el gat està content. No, el gat està supeditat a les capricis o a les decisions que té el seu tutor, però ell no escolliria això. Per què? Perquè ells són territorials, els gats són molt sensibles a tant als sorolls com a escotxes, com a enfermetats, no sé, se m'ocorren moltíssimes. No només hi ha la immunodeficiència i la leucèmia, també tenim el calicivirus, per exemple, o la paleocopènia.
Uau.
Moltíssimes enfermetats que
ho detecten, eh?
Que, mare meva, que sí. Ells surten a fora al carrer i tot t'ho emportes a casa. Tot t'ho emportes a casa. No només els paràsits, també hi ha enfermetats que es contagien sortint al carrer. Ells no tenen la necessitat, són gats que viuen en un entorn segur, que la seva llar és el seu entorn segur i és on haurien de romandre.
Doncs ha quedat clar, ser responsables i sobretot informar-nos. Raquel Marruecos Maestro, integrant del projecte Els Mixos, moltes gràcies.
A vosaltres i a totes les cases d'acollida tan importants per nosaltres, a vosaltres per donar veu als mixets, veterinaris solidaris, terapeutes felines i les meves companyes, la Cristina i la Rosa.
Tota la feina, eh? I tot el gran equip que teniu. Raquel, moltes gràcies.
A vosaltres per l'oportunitat. Molt amables.
Vinga, i parlant dels mixos, ets molt mixa, Eva, tu. Tens mixo, Eva?
No.
No tens mixo.
No.
Tens gos o...?
Tampoc.
Tampoc, val. Tens xarxes?
Sí, d'això sí que...
Escolta, on podem posar el focus avui, a les xarxes socials? Quins són els temes que més s'han tractat?
Mira, comencem per Morat.
A veure, per tots aquells que diguin Morat, qui és Morat?
Qui és? Doncs mira, és un raper que va començar a cantar sense discogràfiques ni grans campanyes, només pujant els seus vídeos a les plataformes digitals. Ara, amb més de... 550 milions de reproduccions.
Costa de dir...
No, 550. Són
moltes, no? A YouTube.
Sí, sí. A YouTube 550. Només.
Milions. 550 milions.
Sí, sí, és dels artistes espanyols més escoltats si es disputa el trono amb Rosalía o Zetangana.
Som les úniques que no coneixem aquest raper, no? Tu et sonava?
A José es posa les mans
José,
al cap.
Sí?
Tu sí que et sona.
Jo ahir per la nit el vaig descobrir.
Ara. Ah, és que clar, la Olga no va mal.
Ara.
No, perquè, a veure, perquè
no
va mal
encaminada, no, perquè ahir va ser entrevistat per Jordi Évole.
Ah,
en lo de Évole, que va començar la temporada. Per cert, que el protagonista del programa va ser escollit per l'audiència, que això em va semblar molt curiós.
Ah, van fer una enquesta?
Sí, o... sí, sí. Uh-huh. I com passa amb tots els convidats del Jordi Évole, doncs Morat també es va obrir un canal. Va reconèixer que inicialment no volia cantar, va parlar del racisme, perquè ell és d'ascendència marroquina i espanyola. Va parlar de les seves dificultats quan el van separar de la seva mare amb 12 anys, fugia una altra vegada i una altra dels centres de menors, va parlar dels seus problemes amb la policia, els judicis, les batudes...
Carai, Déu-n'hi-do, no?
I va reconèixer quan gana, quan guanya ara.
I quan guanya? Ho explica ell?
Ho explica.
¿Y el negocio este cómo funciona? Tu música no la puedes encontrar en un disco. Entonces, cuando tú la cuelgas en YouTube o la cuelgas en Spotify, tú cobras de ahí.
Claro.
¿Pero eso cuánto dinero representa, más o menos?
No lo sé exactamente.
Aproximadamente.
Es verdad que he ganado mucho dinero. Más que un jugador de primera, puede ser, y todo. En un año, sí.
¿Pero qué estamos hablando? A ver.
Puedo llegar a hacer un millón al año. Un millón y algo.
¿Un millón?
¿Cuánto dinero tenías
al año?
En la cuenta antes de cantar?
No tenía cuenta en la vida. No he trabajado ni he cotizado un euro en la vida. A mí cuando empecé a cantar, no me querían dar cuenta en los bancos de aquí.
Té 22 anys.
Sí, és que...
Hola, vengo a abrirme una cuenta. ¿Para qué? ¿Para cobrar un dinero? ¿Cuánto de esto? No sé qué. ¿De dónde? De la música.
No, doncs la veritat és que un milió, clar, cobren més que els jugadors. Un altre protagonista, rapidíssimament, qui seria?
Vinga, rapidíssimament. Aquest.
Desde que me picó aquella araña.
Ai!
Solo he tenido una semana en la que...
¿Estem parlant de Spider-Man?
Estem parlant de Tom Holland, sí, l'actor, que encarna Spider-Man, perquè ha anunciat que es retira.
Què dius ara? Molt jove.
Sí,
és
molt
com
jove.
El
no,
Morat,
que és temporal. Que és temporal.
I per què?
Retira temporalment.
Ho ha dit,
perquè
no?
Diu que està cansat. Que estic cansat i que, mira, està fent la promoció de Uncharted, la seva última pel·lícula, i va gravar una sèrie per Apple TV... I deixarà de treballar un temps, perquè,
doncs
mira, amb 25 anys...
S'ho pot permetre.
Totalment.
Que aprofiti.
I tant. Mira, nosaltres, res, dos minuts i arribem al final, i clar, hem de saber, Marta Harker...
Clar, normal.
La resolució del Freqüència Madura, que déu-n'hi-do la participació que hem tingut avui.
Avui molt, eh? Es notava que havia ganes de començar la setmana.
Totalment.
Recordem la pregunta, doncs, quin... avui, 21 de febrer, quin darrer llibre d'una prolífica saga de ficció doncs es publicava a Espanya? Evidentment, la resposta era Harry Potter, que de fet he llegit que J.K. Rowling, que n'és l'autora, és la persona, la dona més rica de Gran Bretanya, no sé si tants diners com aquest cantant que parlava la Eva.
Més.
Saps qui no ha encertat la resposta del Freqüència avui? La Consuelo.
Ai, quin greu.
Ui, calla, calla. És que ara m'he animat i he fet una imitació de la pel·lícula. Escolta, que sóc la Consuelo, eh? La Consuelo aquella que va trucar l'altre dia, també.
Sí,
mira, bona tarda.
Carinyo,
jo crec que la resposta a la Freqüència Mesurada és... Los pájaros de Hitchcock.
Ui.
Per això estava afinada aquesta veu de la Mussuela. Vinga, una abraçada per tots.
Pobre, escolta, no hi ha manera. Ella hi posa de la seva part, però no, de moment no l'encerta.
Has de fer Freqüència pensant en la Consuela.
Va, demà en farem.
A veure si la Consuela l'encerta i pot participar en el sorteig de divendres de la Cistella Caprabo. Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Ja tot seguit s'hi posa l'Ignasi Miranda a l'espai informatiu religiós al Sense Distància i nosaltres ens hi tornem a posar demà, com sempre, a la mateixa hora, a partir de les 8, al Pol Mar Marçat donarà el bon dia aquí al matí a Ràdio Estel. Cuida't moltíssim, fantàstica tarda, et desitjo.
Ràdio Estel.
El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana. Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 11:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.